Sona la música que il·lustra, com cada setmana, l'espai del Víctor Riera. Bon dia, Víctor.
Hola, Sònia.
Amb les estrenes del cine del cap de setmana, va, sí, què ens proposes, home, avui? Vinga.
M'agradaria parlar-te d'una pel·lícula abans de parar les estrenes, que la gent s'esperi un moment, la gent, els milers d'espectadors que s'estan esperant a les estrenes, perquè m'agradaria parlar-te d'una pel·lícula molt interessant de l'any 58, també, fins i tot, poder més interessant que les estrenes. A veure, poder molta gent l'ha vist, perquè és d'un director que aquí encara no havíem parlat mai, que és l'Orson Welles, un clàssic de la història del cinema, amb una pel·lícula que a mi m'agrada molt, que es diu Set de mal. És en Henry Mancini, la música,
I tant,
el de la Pantera Rosa, que sí, que es veu aquest estil de jazz. Ell sempre té un estil com molt líric, i aquí, en canvi, jo crec que està molt bé la banda sonora. I això és com comença la pel·lícula, si t'hi fixes, que d'una mica era com d'un tic-tac, un tic-tac, perquè comença la pel·lícula amb un plano, amb una bomba, amb una mà d'una persona. I jo crec que deu ser la típica escena que s'ensenyen a les escoles de cinema, perquè és tot un pla seqüència molt llarg, des de que un senyor col·loca la bomba fins dins un cotxe, i anem seguint una mica en plan Hitchcock, anem seguint el recorregut del cotxe amb uns personatges que van parlant a primer pla, però de lluny anem veient el cotxe com va passant, i dius, ostres, que em poses una bomba aquí que en qualsevol moment pot explotar, i comença la pel·lícula amb aquest moment de tensió, just és, que és on es situa l'argument de la pel·lícula, a la frontera entre Mèxic i els Estats Units. I just creuar la frontera, la bomba explota.
Vaja.
I diguem-ne que tota la pel·lícula es desenvolupa amb aquest, diguem-ne, amb la investigació de què ha passat, qui ha posat la bomba en el cotxe, qui... Entre, diguem-ne que és un cara a cara entre un, diguem-ne, dos policies, un policia mexicà, que és en Charlton Heston, que parla en algun moment en castellà al llarg de la pel·lícula. És una mica curiós el seu accent parlant en castellà, però ho fa en algun moment. I el mateix Orson Welles, que diguem-ne que és l'oficial dels Estats Units, que tenen dos mètodes de treball molt diferents i que, bueno, tenen això que et dic jo, un és una mica més, diguem-ne, no sé què anava a dir, legal, no sé quina seria la paraula, poder més correcte, i l'altre que té uns mètodes una mica més expeditius, com més així. I està molt bé tota la pel·lícula, l'ambientació. És una mica curiosa de veure, perquè és com... Estava rodada tot, o gairebé tot, amb exteriors, gairebé res en plató, i l'estar rodada, a més, in situ, en aquells ambients, és com... Te dona molt l'aire de viure en aquest espai fronterer, entre els mexicans que viuen a la frontera. Hi ha una família, diguem-ne, que és la que se sent acusada, el primer que apunten que pot ser el culpable de posar la bomba en allà, i és, diguem-ne, com tot un ambient una mica, no sé si grotesc, no seria la paraula, però amb personatges molt, molt particulars. Té un petit paper també la Marlene Dietrich, són actors superfamosos tots, i si alguna l'ha vist, és una pel·lícula d'aquestes, una mica de tensió, d'investigació, però molt, molt, molt agradable, molt d'anar passant, molt... També l'altra protagonista, la que fa la dona d'en Charlton Heston, és la Janet Leigh, que un o dos anys després faria Psicosis, i és com, diguem-ne, només pel director, pels actors, per l'ambientació, si algú no l'ha vist, és super recomanable veure aquesta pel·lícula, perquè a més és això que et dic, no és gens complicada, no és gens estranya, i només per tots aquests detalls, per la banda sonora que dèiem abans, val la pena veure-la, eh?
Doncs vinga, va.
Molt recomanable, si algú, mira, diu, aquest cap de setmana després d'anar a votar, vull veure una pel·lícula per entretenir-me.
Exacte.
Doncs sí, Set de mal d'Orson Welles, l'any 58.
Molt bé.
Si en canvi diuen, vull anar al cinema, també és una opció molt interessant, anar al cinema.
Home, i tant.
Jo començo amb una pel·lícula que a mi no m'ha cridava gaire l'atenció, però en canvi no està rebent males crítiques. És una pel·lícula amb la Jennifer López que es diu Estafadores de Wall Street.
Solo quiero cuidar de mi abuela, quizás ir de compras de vez en cuando.
Cuando era pequeña, quería trabajar con animales. Estuve a punto.
Aquesta és que parla...
És la Jennifer,
és la... Bueno, és la seva dobladora. Diuen que ho fa molt bé, que fins i tot hi ha el rumor de que la poden nominar a l'Oscar, no sé què tal. I és la història d'aquestes que parla són les ballarines d'estriptease. La pel·lícula ens situa l'any 2008, durant la crisi financera, i què passa? Que hi ha els seus clients ricachons, que elles decideixen dir, per què no intentem unir-nos i estafar aquests clients de Wall Street que venen aquí? I, diguem-ne, són totes les aventures... Està basat en fets reals, les aventures que es veu que van passar aquestes noies amb, bueno, les trames que van fer per intentar, bueno, rapinyar alguns diners d'aquesta gent que treballaven amb aquestes grans empreses. I és el que dic jo, a mi, de bons a primers, podem cridar molt l'atenció, però en canvi no està rebent males crítiques, llavors una estrena crispatera per anar a veure el cap de setmana.
Estafadores de Wall Street.
Estafadores de Wall Street. Uh-huh. Un estil una mica més inquietant és la pel·lícula que va guanyar a Sitges.
Sí.
Ara fa poc. És una pel·lícula amb l'Ivan Massaguer, que l'òpera prima d'en Gander, Gaztelu, Urrut, hi ha una pel·lícula espanyola que es diu El Hoyo.
El Hoyo.
Sí.
El Hoyo. De modo que la pregunta es... ¿Qué vamos a comer?
¿Qué vamos a comer?
Obvio, lo que le sobra a los de arriba.
Això que explica és realment el que passa. És, si algú ha vist... Hi ha una pel·lícula molt famosa, em sembla que és dels anys 90, que es diu Cube, que era d'un cub, que la gent anava passant d'habitació a habitació d'un cub, que era bastant inquietant. A mi em recorda bastant, però en aquest cas és de dalt cap a baix, diguem-ne, que tot ens situa en una espècie de presó subterrània amb diferents nivells de pisos i que, diguem-ne, hi han dues persones a cada pis i que cada dia baixa una plataforma pel mig plena de menjar i que els del pis de sota només poden menjar els que han deixat els del pis de dalt, i així va baixant. Clar, com més avall,
clar,
com més avall està, clar, és com més submont cap a baix, i diguem-ne que és una pel·lícula aquesta de supervivència, una mica inquietant,
una mica angoixant,
sí. Una reflexió sobre les desigualtats, però que té molt... Al qui li agradi també aquest estil, t'ha d'agradar, però que té molt bona pinta la pel·lícula, eh?
El David és el David de Malgrat?
El David de Malgrat? No, l'Ivan Massaguer. L'Ivan Massaguer. Si tu deies a David Verdaguer, no, l'Ivan Massaguer. Que ens tenia acostumat a moltes comèdies, i en canvi aquí sembla que també ho fa prou bé.
Molt bé, doncs vinga, Detectiu Conan, eh?
Ah, sí, tenia una...
Perdona, El Hoyo.
El Hoyo, i aquesta que dius tu és la propera, aquesta sí que és per tota la família, una pel·lícula d'animació que és Detectiu Conan, El Puny de Safir Blau.
A Singapur s'ha comès un assassinat. Al lloc del crim hi ha aparegut un avís d'en Kit tacat de sang. El seu objectiu és robar un tresor legendari. Però el karateka amb 400 victòries consecutives, Kyogoku Makoto, intentarà impedir-li.
És de dibuix?
Sí, de fet jo crec que hi ha moltes generacions... Des del 2001, que TV3 ja emetia la sèrie Detectiu Conan, moltes generacions es van apuntar i coneixeran el personatge, i és el que explicava aquí, ho explicava molt bé. Hi ha un assassinat, el Detectiu Conan viatja a Singapur i ha d'investigar alguna que té a veure amb aquest safir blau... I, diguem-ne, els que siguin fans de la sèrie la disfrutaran moltíssim, però els que no, també és una pel·lícula d'aquestes que és prou interessant per veure.
Fem una cosa, Víctor, perquè tenim un minut per arribar a les notícies.
Doncs ens guardem les dues últimes per després.
Sí, ens guardem les dues últimes, que si de cas podem avançar el títol de les dues pel·lis.
Sí, deixa'm una, que no t'he portat el tràiler, però simplement comentar-te que tenim una pel·lícula, una comèdia francesa, que és Pequeñas Mentiras, per estar juntos, a la gent que li agradi. És la segona part d'una pel·lícula que ja es deia Pequeñas Mentiras, sin importancia, si algú l'ha vist, doncs que sàpiga que hi ha la segona part.
És d'amor?
És d'aquestes de molts personatges.
Ensucrada, però ensucrada,
No. Diguem-ne, les típiques aquestes, que jo sempre en dic de personatges, que mai sé com definir, que parlen de diversos temes, de problemàtiques, i que es veu interessant, també.
Molt bé, doncs escolta, fem una pauseta, escoltem les notícies de les 11 amb els companys de la xarxa, i parlem de dues estrenes més, i després, la tertúlia. Doncs au, acabem de rematar aquest espai de cinema que cada divendres compartim amb el Víctor Riera.
Va, rematem-ho, vinga.
Rematem-ho, Víctor.
Amb les últimes estrenes. Tinc una pel·lícula noruega, però no és una pel·lícula independent, diguem-ne, és una gran producció noruega, de l'Espen Sandberg, que es diu Amundsen.
¿Qué hay ahí?
No lo sabe nadie. Nadie ha estado tan al norte.
El prometedor joven explorador noruego Roald Amundsen.
Quina capacitat de transportar-te a aquests paisatges noruecs.
Ja ho has estat veient.
La música és brutal.
Ja ho has estat veient.
Sí,
ja ho sentíem una mica pel que explicava. És El biòpic d'en Roald Amundsen, que jo t'haig de confessar que no ho sabia, aquí t'explico la meva incultura, Sònia, que era un famós explorador noruec que, diguem-ne, que tenia l'obsessió d'anar als dos pols i he vist fins i tot que va ser el primer que va arribar al Pol Sud, realment, o sigui que és un tio superimportant, i aquí podem veure la seva vida, la competència que tenien amb els anglesos per veure qui arribava primer, i es veu interessant la pel·lícula, eh? Es veu una gran producció d'aquestes noruega que no sé quantes sales la podrem veure, però que està molt bé.
Doncs vinga, va.
I per acabar, una comèdia negra bastant alternativa espanyola que es diu Ventajas de viajar en tren, i una comèdia dramàtica d'aquest del cinema independent americà que es diu The Farewell.
¿Qué pasa, papá? Dímelo, por favor. Tu abuela se está muriendo.
No lo sabes, así que no le digas nada. La familia piensa que es mejor no decírselo.
¿Por qué es mejor?
La gente de China cree que del cáncer no se sale.
És la matriarca, ja ho sentim, d'una família xinesa que pateix una malaltia terminal i llavors diuen, mira, no li volem dir que està així, però el que farem serà reunir tota la gent, tota la família que està dispersada per diferents llocs i farem una trobada familiar, això, doncs amb l'àvia, i ens trobarem tots. I és la típica pel·lícula d'aquestes que deia abans jo, de personatges que es troben al voltant de la taula, que surt una mica de tot, una mica per riure, una mica per plorar, i que es veu interessant la pel·lícula.
Doncs vinga, The Farewell.
The Farewell.
Doncs ja són les propostes de cine d'aquest cap de setmana. Tens planillo o què, tu, Víctor?
Sí, home, tio, plan molt important.
Has de reflexionar.
Reflexionar i votar, és un plan molt important.
Molt bé, Víctor. Doncs bon cap de setmana.
Igualment,
gràcies.
Sònia. Adéu.
Apoya la cabeza en su hombro. Me pregunto qué harán estos dos cuando estén a solas.